El gall del monestir.
És temps de tertúlia, obrim amb la tertúlia dels dilluns, la del gall del monestir, avui en companyia de la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el micro una mica lluny, Lourdes?
L'acostarem, l'aproparem.
Ara, molt bé. En Lluís Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
I Albert Roda, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Tenim un parell de baixes, no sé si a última hora s'incorporarà l'Eduard, el Bernat, que avui comptàvem que sí que hi seria a última hora, ha anat a acompanyar uns alcaldes que havien de declarar. A gira feina. Però vaja, tot plegat en una setmana que es preveu, si més no, interessant, informativament parlant, interessant, complicada segons quins nivells, una setmana abans de l'1 d'octubre, que és la data marcada per aquest referèndum, que recordem, insistim, ha estat suspès pel Tribunal Constitucional. Ahir hi va haver una entrevista, no sé si la va veure,
sí,
la de l'Evole.
Les dues.
El president, sí, el president, i la segona part la vau veure
mitja,
també.
Mitja.
Esperàvem que fos el president o la vicepresidenta, però no.
La
titular de la cartera de salut, no?
Dolors Montserrat.
A més és la ministra catalana.
Sí.
I que es coneix,
està bé, primera persona. No, està bé, el que passa és que Déu-n'hi-do. Jo, entre unes coses i unes altres...
Jo penso que ho va fer molt bé.
Jo vaig ser patètic, pobreta.
Tu sí, però jo diria que realment...
És el que passa sempre.
Va ser una mica patètic, sincerament.
És el que passa sempre,
les preguntes
i el Lluís
que anava,
ho explicava, no?
Els pobres, no, se sortia per la tangent i no hi havia manera de fer-la entrar, anem a dir amb raons.
Deu ser l'única que ho fa, això.
Llesta és.
No dic pas que sigui l'única.
El que passa és que, informativament parlant, jo m'imagino que la intenció de la Sexta era, doncs, equilibrar el nivell de l'entrevista, és a dir, o de president a president, o de president a vicepresidenta, no perquè els interlocutors estiguessin a la mateixa alçada, no?, a l'hora de...
Bueno, el que passa és que, de fet, el president era el president, però després la contesta era sobre sanitat, també, no era sobre només la independència. Quan era l'Evole va ser bàsicament sobre la independència, no era sobre sanitat. Amb el president... Puigdemont no parlaven de sanitat ni parlaven d'economia, parlaven de l'independència dels fets, i amb ella, amb la ministra, parlaven també de sanitat, i entre pitos i flauta sortia alguna cosa sobre la independència, no?
Sí. Per tant, evidentment... Bàsicament de les seves competències.
Sí, per tant, eren dos conceptes diferents, diríem, no? Si es volia comparar una cosa amb una altra, era diferent. Jo penso que no hi havia aquesta, o si volia haver que hi hagués aquesta intenció, no era, perquè evidentment la persona que tenia que haver anat allà era el president del govern espanyol. Però bé,
jo penso que va estar força bé. Jo crec que el president ja ha tingut d'estar amb l'Evole.
i donar joc amb els dos.
President està als Estats Units,
demanar,
no?
Està als Estats Units demanant ajuda.
Hola, Soraya.
Perdona, demanant ajuda, això estava previst des de les agendes. Inclús del... Perdona, però les agendes del president dels Estats Units, les agendes dels presidents dels Estats Units, diguem-li, no s'organitzen en funció dels interessos, ni tan sols els catalans.
No, però si em sembla molt bé, jo penso molt bé, que vull dir que nosaltres els catalans també hem anat a demanar ajuda. El Romeu i Castellana han anat a demanar ajuda. Jo ahir vaig firmar un document en el qual es demanava a Europa que intervingués en aquest tema.
Aquesta cita és molt més anterior i respon a un tema de quan van haver-hi les eleccions als Estats Units. Per tant, voler barrejar una cosa amb l'altra és voler-ho portar, diguem-li, per un embut i fer-ho passar per aquest camí.
Però segur que també demanarà ajuda. I demanarem a dir...
Penso que no ha fet falta, perquè l'ambaixador, crec que l'ambaixador ha fet ja unes manifestacions en aquest sentit. Vull dir, no ha fet falta demanar ajuda, sinó per motu propi ja ha contestat, eh? Crec que hi ha aquestes declaracions.
El reconeixement internacional és el que ens fa viure.
Vaja, vau veure l'entrevista d'ahir?
Sí.
Sí, senyora.
Què destacaríeu?
Jo vaig trobar fluix amb el president, francament. Vaig trobar com si no hagués preparat bé l'entrevista o no sé.
A Puigdemont.
Sí, jo vaig trobar fluix.
Jo vaig veure que, clar, el posava davant d'unes evidències, l'Evole, que no tenia un altre remei, doncs diguem-li que acceptar, veure i tal.
Bueno, vull dir... És que també, clar, el que ha passat amb aquest partit, amb el PDK, abans Convergència, ha sigut una evolució terrible, no? Vull dir que hi ha contradiccions d'aquí, abans d'ahir, si agafes declaracions d'avui i abans d'ahir, doncs hi ha contradiccions. Vull dir, abans d'ahir, vull dir...
Posicionament sobre la independència, per exemple. Inclús altres països, com les d'avui, avui crec que n'hi ha al Kurdistan, no? El posicionament també del president respecte a la del Sàhara i entre d'altres.
Sí, però contradiccions existeixen sempre, tota la vida. Tu també has tingut Lourdes contradiccions durant tota la teva vida, per sort.
Jo és que canvio de manera de pensar, perquè considero que no m'haig de ser una cosa estàtica a la vida.
Tot i que realment va ser una entrevista dura i molt, molt franca de l'Évole, que realment doncs, va ser molt punyent, jo penso que el president, tot i així, encara que realment doncs, va estar una mica contra les cordes i realment doncs, hi havia moments que dubtava, però se'm va sortir força bé. Jo vaig veure que se'm va sortir força bé. Vull dir, realment doncs, va explicar el perquè de les coses, tu, i per tant a mi doncs, em sembla molt bé.
Insisteixo,
ara comparar-los amb contradiccions.
Les intervencions, és que si no...
La sensació de que és, bueno, buscar una miqueta el dit a la llaga, no? Intentant haver dibuixar una mica... Que
bueno, va fer d'Évole.
Clar, i per tant, mi, està bé, vull dir, jo penso que també les contradiccions són humanes, no?, en aquesta vida, i per tant està molt bé que tinguin contradiccions la gent. Ara, l'entrevista així, jo penso que fent un resum general, jo crec que el president se'n va sortir prou bé.
Jo el que li donaria més valor amb el tema és que és un home valent, no s'amaga, sí. I dona la cara. Això per mi en un polític és molt important, no? Vull dir, perquè estic massa acostumat a l'estat espanyol de que s'amaguin a darrere de pantalles o de declaracions sense preguntes i tot això. Això ho vaig trobar jo vaig trobar el més positiu, no?
El més positiu va ser això, no?
La valentia d'enfrontar-se amb un pàjaro, amb tots respectes, com és l'Évole, que és un pajarito, eh?
Sí,
una de les qüestions que sí que s'han destacat de l'entrevista i una de les preguntes que li feia en Jordi Évole és sobre l'opció de la declaració unilateral d'independència, que el president li va dir que ara com ara no estava sobre la taula, no estava plantejada i que en tot cas, en funció dels resultats, doncs si algú ho plantejava, seria qüestió de parlar-ho. Aquesta és una de les coses que s'han destacat. Deia que aquesta serà una setmana difícil. Ja sé que no teniu la bola de vidre per veure què passarà, jo tampoc no la tinc, però amb la informació que ens ha anat arribant durant l'última setmana, els últims dies, veient que la corda es va tibant, i de fet aquesta setmana ja és un compte enrere sí o sí, de cara a la data emmarcada, que és el que penseu que pot passar?
No, jo diria que en aquests moments, ja ho he dit, i si voleu anar a les hemeroteques perquè realment no us ho he dit més d'una vegada, que l'important en aquest procés és gestionar bé la frustració. Però quan dic gestionar bé la frustració vol dir que ja s'està fent, en el sentit de que un poble que té unes expectatives determinades, que evidentment estaran retallades aquestes expectatives perquè hi ha una força important, hem dit que és un estat que té totes les armes possibles per poder fer fracassar això, nosaltres hem d'intentar doncs, apaivagar els ànims, intentant buscar solucions, perquè totes aquestes agressions comportaran doncs, una frustració personal, individual, de cada un de nosaltres, perquè la perspectiva era diferent, no? Per tant, jo penso que en aquests moments hem d'estar tranquils, hem d'estar molt conscients de que l'Estat posarà totes les seves possibilitats de fer qualsevol cosa per poder doncs, anul·lar el referèndum, i nosaltres hem d'anar a votar tranquil·lament, fent la cua i punt, ja està. I que ens deixin votar. Si no ens deixen votar, doncs busquem alguna solució per intentar doncs, fer una resistència pacífica. Perquè en el moment que hi hagi una resistència que passi més enllà del pacifisme, diríem, de la meva ingenuïtat pacífica, doncs llavors serà un problema que podem tenir també a Catalunya. O sigui, per tant, jo diria que s'hauríem d'intentar entre tots buscar alguna solució de apaivagar ànims i sobretot demanar-li a l'Estat espanyol que, vull dir, que no faci més numerets, vull dir, a partir d'aquí doncs, el que vulgueu. No?
Clar, jo penso que el numeret que l'està fent és el govern català, que reiterada vegada, l'únic que fa és ratar l'ordre constitucional per tal de que s'actuï, que en definitiva penso que és el que buscava com quan en el seu moment ja ho va dir el senyor Junqueras o ja ho va dir el president de l'ANC, no? Crec que el Sánchez, quan va dir, mireu, hi hagi o no referèndum, nosaltres ja hem guanyat. I ho crec així, El mal que s'ha fet al conjunt de l'Estat espanyol i de Catalunya ja és un triomf per aquells que volen la independència.
No, el que passa és que no
és molt trist,
no, però,
això.
Lourdes,
jo com a catalana sento molta tristesa.
Jo et puc entendre, però vols continuar mantenint aquesta situació de desafecció de l'Estat espanyol cap a Catalunya? Vols continuar-ho fent? Vols continuar que hi hagi una autonomia?
Com a catalana i espanyola, a mi el que m'agradaria és tenir presència, com en d'altres moments de la història ho han tingut els catalans dins els governs de Madrid. Clar que sí.
Com el Pujol, per exemple.
No, com el Pujol no, però com altres presidents que al llarg de la història han estat. Tim Maragall, d'altres que hi ha hagut.
Sí,
vale?
Sí, sí. Però
pues ja està. O fins i tot el Cambó.
Ara estem parlant. Però
eren altres temps, no?
No, règims.
Sí, sí.
No.
L'altre dia, en una xerrada d'aquestes que vam anar, d'aquests mítings que han hagut, hi havia un que deia, dic, no, hauríem de fer de provocar que es posés un nom del Mariano Rajoy a cada plaça del poble català, perquè ha sigut el primer independentista que ha creat independentisme aquí a Catalunya. I això va començar, anem a dir, el dia que va fer signar ADEMS a tota la gent contra l'Estatut.
Justament.
I a partir d'aquí, doncs, esclar, arriba un moment que dius, és tot un continu. No es té res contra el poble espanyol, no es té absolutament res contra el poble espanyol, es té contra el govern espanyol, aquest govern que no ha entès...
Això és veritat,
que no ha entès que verdaderament doncs, aquí a Catalunya doncs, és una nació com a tal, i per tant hem de dir, doncs, nosaltres ens hem d'entendre d'una altra manera. A partir d'aquí, doncs, café para todos no, hi haurà una certa distinció.
Demanaves l'hemeroteca, i l'hemeroteca en el moment que s'estava, diguem-li, creant l'Estatut, es deia, i me'n recordo perfectament, és igual, anem a totes, ja ens ho retallaran, perquè... Hi havia opinions que deien, escolta'm, això l'Estatut s'extralimita, va més enllà, no? I què es deia? Bueno, tu no pateixis, tu per demanar, demana fins dalt i ja et retallaran després. Ara, quan realment després es va retallar, aleshores,
la pel·lícula.
La pel·lícula no te la traràs tu, jo m'entero del que veig.
Va estar aprovat per el Parlament de Catalunya. Va estar referendat pel Parlament espanyol.
I referendat
pels
catalans. Després es van retallar i no es van tornar per referendar un altre cop.
De 212 qüestions que es van impugnar, crec que en van haver-hi 14, que va retallar el Constitucional. Ens creiem o no ens creiem el Constitucional?
Doncs
aquí els catalans per moltes coses se l'han cregut. I jo també. Aleshores...
Sí que me'l crec, el Constitucional. Jo me'l crec, el Constitucional. El que passa és que està manipulat, evidentment, políticament. Però me'l crec perquè, home, en una societat de dret, és evident, en una societat de dret, és evident, et dono la raó, que hi ha unes lleis, unes normatives, per... però arriba un moment que, vull dir, si aquesta societat de dret no funciona, l'has de fer canviar. Com la pots fer canviar? Doncs a través del Parlament, intentant votar, i, o a través de la població que, evidentment, doncs està demanant una sèrie de coses.
Escolta'm.
Per tant, aquesta població que està demanant una sèrie de coses, que és una realitat...
Que és una realitat... Que és una realitat... Que es canvia la Constitució, per això s'ha de buscar els aliats i les forces per canviar els articles on te diu que la unitat territorial d'Espanya no es discuteix.
Bueno, doncs llavors s'ha de canviar la Constitució, totalment d'acord. Però mentrestant...
Aquests que estan interessats en això, que es posin d'acord amb nacionalistes bascos, nacionalistes gallecs, nacionalistes andalusos, nacionalistes catalans, i en facin de tot una.
Però mentrestant s'hagués pogut fer un referèndum en el seu moment, s'hagués pogut fer un referèndum que no hagués sigut vinculant, per exemple, en aquell moment, que no sigués vinculant i que fes un referèndum i preguntar al poble, per què no? Això s'hagués pogut pactar, ho haguéssim pogut acceptar tranquil·lament.
De cap de les maneres, perquè tot això té unes conseqüències.
Anglaterra
era un regne unit, unió de regnes, que en el seu moment, bueno, però eren un conjunt de regnes que es van unir i en el seu moment poden demanar separar-se.
A veure, Lluís.
Jo voldria dir només una cosa.
No, que t'encara hi ha temps, eh? Pots dir una i dues i tres.
En Hitler, tot el que va fer era legal, era per les lleis, li permetien fer-ho. O sigui, això vol dir que complir totes les lleis sempre sigui bo. Hitler va pujar democràticament, va fer totes les seves lleis, va fer... tot era dintre les seves lleis. Era bo? Aquesta és la pregunta. Si vol dir que...
Vols que te la contestem?
Sí, bueno, a mi també. Sí,
no, és clar, sempre...
No, quan algú treu... No compararia
és això,
tema,
vull dir, el Hitler està no totalment fora de lloc amb aquestes qüestions.
No, jo vull dir, no, el que sí. Vull dir que no sempre tot el legal... És...
No ho hem d'entendre com una comparació.
Jo dic com metàfora.
És un fet històric en el qual s'ha de reconèixer. Home, la Rosa Parks, per exemple, quan es va aixecar de l'autobús, va desobeir una llei en la qual no deixava sentar els negres amb els seients de l'autobús. Per tant, ella va fer un acte de desobediència i a partir d'allà, doncs, evidentment, doncs, van haver-hi totes les seves reivindicacions que es van acceptar.
Això anava contra els drets fonamentals de les persones, no? Que no es tractin, que hi hagi diferències.
Però el dret fonamental de les persones també és votar, per saber exactament el poble se l'ha de consultar. I jo parteixo de la base que el poble, no la política... té la seva força, i la seva força és la seva força que es pot fer votant
si
sense
Catalunya
cap mena de cap problema.
Si Catalunya fos independent, tampoc no qüestionaria la integritat del territori català. Si Tarragona es volgués declarar independent o volgués anar amb Espanya, no ho permetrien si hi hagués una independència a Catalunya.
No ho saps, llegeix tu que ho han aprovat.
Mira, doncs ara ja ho sabeu, O sigui, que el que no volem per Catalunya li estem tirant encara a Espanya.
No pots comparar aquestes dues coses.
Mira,
a Bellaterra, volen la independència i han votat per la independència, que jo no estava d'acord tampoc, perquè evidentment doncs, pensava que evidentment doncs, podia arreglar tranquil·lament amb una EMD que ja tenim, no? Però no, i ho comparaven amb el tema d'Espanya i Catalunya. Jo deia, no ho compareu perquè no té res a veure. Una comunitat petita en la qual doncs, està gestionant una sèrie de coses, vull dir, no pots comparar-ho amb una cosa que evidentment té una cultura, té una llengua, té una història, i escolta'm, arriba un moment que dius, estem comparant coses administratives, estem comparant coses administratives amb una cosa que té molt més recorregut, molt més contingut intel·lectual i polític.
Perdona, però la història, per exemple, amb el Regne d'Aragó és prou, diguem-li, sòlida, com per dir doncs, que Catalunya i Aragó comparteixen gran part de la història.
Això i tant, que sí.
Pues ja està.
Pues aquí tenim l'Arxiu Corona d'Aragó.
El mateix argument, Albert, el mateix argument.
Bueno, no, però vull dir...
El mateix argument que l'anem utilitzant i manipulant d'acord amb el nostre interès.
Que una cosa és un tema administratiu, pura i simplement, i una altra cosa és un tema de contingut polític i intel·lectual, realment doncs, d'idees. I per tant, hem de dir doncs, Catalunya és una nació i sempre ha sigut una nació. I a qui no vulgui reconèixer això, doncs, escolta'm, que se'n vagi a casa i que parli amb un altre idioma.
Aquest cap de setmana al País Basc s'ha celebrat a la Berriaguna i bueno, estan arribant missatges des del País Basc, fins i tot l'altre dia al Congrés, la intervenció...
Sí, aquella intervenció la vaig veure amb el Facebook.
S'estan mullant i feia temps que potser no ho feien d'una forma tan explícita, no?
Perquè el pressupost ha quedat aturat.
Amb ells ja els hi estava bé, vull dir... podien estar tranquils.
Bueno, jo crec que els bascos tenen una gran visió de jugada sempre.
Però són jesuítics,
Ens han fet la feina, no? Apuntem-nos al carro.
Històricament, ja veu que d'aquí poden treure algun benefici i diuen, escolta, doncs és qüestió de pujar.
Comparteixo la idea.
Continuo dient, vaig dir aquí en el seu dia, que vaig dir que els bascos eren més jesuítics i nosaltres els catalans eren més franciscans. Vull sempre nosaltres anem una mica sempre amb el lliri a la mà i els altres saben que estan fent el que volen. A partir d'aquí, doncs, bueno, hi ha molt... No, i també la Marina Garcés, que va fer el pregó de la festa de la Mercè, vull dir, va fer un prego que us el recomano, que us el llegeu, que de reflexió i que val la pena veure que hi ha persones que tampoc és independentista ella, vull dir, per tant, una persona que està treballant a Aragó, vull dir, està treballant a la facultat d'Aragó fent filosofia, perquè aquí no trobava feina, i llavors se'n va anar allà, i escolta, m'està encantada de la vida, vull dir, i això, encara que nosaltres siguem independents, Lourdes, estarem encantats de la vida d'anar a les universitats d'Espanya, parlar amb ells, xerrar, vull dir, escolta, jo a Espanya no tinc cap mena de cap problema, al revés, tinc molts amics,
tinc molts amics, és que estàs dient unes coses, Salvar, per favor.
Dóna la sensació de que volem anar
a Espanya. A mi em dóna la sensació que no sé...
No hi ha gent intel·ligent, no, a Espanya hi ha molta gent intel·ligent, igual que aquí a Catalunya hi ha gent intel·ligent, que podem entendre moltes coses. Ara, el tema polític, el tema, anem a dir, de referència, que és el cas de la independència, doncs sí senyor, doncs jo penso que s'ha de votar, i en aquests moments no ens queda més remei que no tirar un pas enrere, no podem tirar un pas enrere ara, s'ha de votar com sigui, ens deixi o no, s'ha de votar com sigui.
L'Àlvaro parlava del pregó de la Mercè, però és que qualsevol manifestació, vingui de l'àmbit que vingui, ha servit durant aquests dies per pronunciar-se, ho van fer en l'homilia a Montserrat.
Montserrat, per exemple, sí.
També.
Sí, el mossèn, o sigui que... no me'n recordo com es diu, però el mossèn...
Montserrat sempre...
Una homilia feta, sí, una homilia que... Sí. Bueno, molt bé, una homilia
bueno, molt...
Bueno,
molt bé, però si és un monjo o un altre, té la seva opinió.
Sí, però té
bueno, un símbol,
Montserrat sí, és el que diu
Sant Jordi. És un símbol, no és una parròquia de barri, eh?
Sí.
No, Sergi no. d'Assís Gelpí.
Jordi d'Assís, això mateix. No, i a més, amb molta tranquil·litat
Sergi,
i molta pesada.
Sergi d'Assís.
Sí, això d'Assís.
Inclús em sembla que s'ha fet arribar al papa, i veurem aviam el que diu el papa francès també, no? Sí. Que també és important, sí, sí. Dir, aquestes coses.
Home, i tant que sí.
Bueno, són persones de referència, els quals doncs, pots estar d'acord o no, però almenys tenen la força moral i ètica, diríem, per poder doncs, donar-li una certa credibilitat al seu llenguatge, no? Vull dir, jo penso que... parlant del llenguatge, avui la Dolors Renau m'ha enviat un article que ha fet el Punt Diari, em sembla, però no sé si ha sortit avui al Punt Diari, sobre les paraules, no? Sobre el significat de les paraules, sobretot sobre les paraules de la significació de la democràcia, no? Que, evidentment, la democràcia s'utilitza d'una manera agressiva moltes vegades i ha de ser una paraula més tranquil·la, una paraula amb un sentit més ampli, i no anem a dir fer-la llancívola contra unes idees o unes altres, no? O sigui que la democràcia som tots, i per tant hem dit també hi ha demòcrates aquí a Catalunya i demòcrates a Espanya, i per
però
tant hem dit doncs
jo aquí a Catalunya, això a mi m'han tractat moltes vegades de no ser catalana, doncs
malament,
no ets catalana.
Normalment, Lourdes, no, malament, vull dir, això no... Hi ha actituds que a mi no m'agraden.
A mi, que em fa gràcia, perquè, bueno, de vegades aquell que t'ho diu, diguem-li, no té ni la cultura ni la tradició de Catalunya que tinc jo.
No, però està.
Bueno, però això m'ha fet, però és que jo... una flor, no
sí, bueno, però és, sí. Això ho fan, eh?
Sí.
Això ho fan,
sí.
O ets independentista o no ets català, o ets català, no, o ets un mal vaig... català,
no,
o si no, com ho diu, amb botifler.
Sí, bueno, a mi em van... Mira, Lourdes, fixa't la paraula botifler, a mi em van declarar botifler de l'any aquí a Sant Cugat, en el seu dia. Quan estava a l'Ajuntament de Sant Cugat.
Per això
quan
has anat canviant de posicionament,
no hi he canviat mai de posicionament. Jo l'únic que vaig dir quan estava de regidor en l'Ajuntament va ser que l'Ajuntament no podia posar les urnes en els espais públics, que era una cosa de la societat civil i que la societat civil ens teníem que espavilar per posar les urnes. Vaig dir això, pura i simplement. I per dir això em van dir i vam sortir del consistori...
Els demòcrates, independentistes.
No, però no passa res. Però escolta'm, jo assumeixo, anem a dir, la meva responsabilitat. Jo no dic que el que m'ha dit Botifler no sigui demòcrata.
Perquè vas dir una cosa mal feta.
I després vaig signar el manifest que va fer la CUP aquí a Sant Cugat. Perquè penso que la CUP va tenir molta importància aquí i eren el futur de la política d'aquí, de Sant Cugat. I per tant, el vaig signar. Cosa que els va indignar, anem a dir, el partit del PSC, en el qual, doncs, en aquells moments estava representant, que no era del PSC, que era Ciutadans pel Canvi, però que el va indignar, anem a dir, el PSC. Per tant, anem a dir, hi ha coses que moltes vegades les actituds personals són molt importants i, sobretot, amb respecte als altres. Si a tu et diuen una cosa, escolta'm, has d'aguantar, has d'intentar, però,
mira,
però tu saps que, evidentment, que per nosaltres tu ets
una
demòcrata
de
i per
sí.
tu anem a dir... Ara,
ho comentàvem fora de micro. Hi ha algo tan senzill com jo vaig pel carrer amb una estelada i ningú em diu res. Jo vaig pel carrer amb un jersei que posa la bandera dels Estats Units i passo totalment desapercebuda. Jo vaig pel carrer amb algun símbol de la bandera espanyola i em diuen de tot.
Però també hem sí. de contemplar el context.
Sí, sí. O sigui, aquesta... No tinc dret.
No tinc dret.
Però el que intento dir és que les reaccions van en funció del moment, del
moment
context.
Que fas, clar.
No estem parlant de, no estem parlant de dret.
Perdona.
Aquesta mateixa situació, Lourdes, segurament, anys enrere, pues, a lo millor l'estelada que dius tampoc no hauria estat
jo
massa,
mai
massa ben
ja fa anys
diem, no?
Estic sensibilitzada per aquestes qüestions i mai diem-li, he vist aquestes reaccions agressives amb una persona que portés una estelada. Se li podria dir, no és constitucional aquesta bandera, però una bandera constitucional com la bandera espanyola tu te la poses per aquí, et senyalen i fins i tot t'escopeixen, potser directament no, però al terra.
Bueno, doncs
per aquest fet.
Doncs mal fet.
I és una realitat, eh?
Doncs mal fet, aleshores... però tu has d'entendre el context, també,
que
està...
No, que no, context,
home, sí.
Que estem en un país demòcrata.
Sí, home, però ja has d'entendre el context.
Vosaltres que voleu home, defensar les minories, si jo penso d'una determinada manera com a minoria, no tinc dret.
I tant, que
ja
diem
que sí.
Tot el dret. Estàs aquí i estàs parlant totalment lliure.
Quina justificació té el context, per favor? El context significa que si jo tinc un dret, me l'impedeixen, perquè diem-li, a l'exterior m'agradeixen verbalment, o fins i tot gestualment.
No, però jo no
entraria... Home, sisplau, digue'm tu, quina democràcia.
Jo més que tu, més que jo,
jo et dic,
jo entenc la democràcia com a respecte, el respecte a totes les idees.
I només us dic una cosa,
però, evidentment, que hi ha alguns límits, hi ha unes franges vermelles, que aquest respecte és molt important,
a
dir que també em respecte a mi.
Amb la bandera espanyola, discret, ni tan sol tan ostentós, i anem pel carrer, us convido a passar, aviam què passa. I anem amb mi, ho provem.
I si es posen amb tu, jo et defensaré.
Però si no et dic això, ja jo està, et dic, aquests que diuen tanta democràcia, s'omplen tant la boca, com actuen? Vull dir, jo crec que és...
En aquests moments, posar-te
no,
a passejar
moment,
amb una bandera espanyola
i d'altres.
No, vull dir...
Igual, en aquests moments i més endavant fins i tot. Clar, tinc tot el dret, com si vull anar amb la bandera d'Escòcia pel carrer.
Evidentment.
O amb la bandera de Mèxic. Per què nassos algú m'ha d'increpar per portar una bandera? Home!
Bueno, mira, això és com anar al camp del Real Madrid i cridar visca el Barça a vegades.
Sí, però
hi ha contextos que no pots
expressar. No, el context de Catalunya, el context de Catalunya vols dir tu?
No, jo estic dient
una cosa. No, jo t'estic parlant del context de Catalunya, no traiem les coses ni les portem a l'absurd. Ni les portem a l'absurd.
No, és que jo no crec que tu, si et fots la bandera espanyola, et vagin pagant pallisses pel carrer.
Pallisses no, però d'insultar-me sí. Fatxa.
Igual.
Fatxa.
És igual que si d'ahir passes per Saragossa amb aquells trossos
de
persones d'allà i passes amb una estelada.
Va, no és el mateix.
Ah, no és el mateix.
No és el mateix. T'estic dient que anant pel carrer d'una manera total i us convido a fer-ho i a provar-ho.
Sí, doncs mira, jo l'altre dia vaig veure per televisió que cascaven amb un noi perquè portava la samarreta no sé què i estaven allà al quartet de la Guàrdia Civil. Doncs està molt mal fet. I està molt mal fet una cosa i està molt mal fet l'altra. Però això no es pot generalitzar que tu no pots
que no es
anar...
pot generalitzar,
vale, pues sí, vale.
Posa't al carrer i miro, vale. I si ho fa qualsevol...
Ens anarem, sortim de casa, anem a prendre l'aire una mica, anem a prendre l'aire, i ens anarem a Alemanya per analitzar una miqueta quina és la situació. Angela Merkel continua debilitada, però continua amb un quart mandat, i el que és més perillós de tot és l'arribada de la dreta, la extrema dreta xenòfoba, com a tercera força al Bundestag. Mm. I el paper dels socialdemòcrates, que ja hem anat veient com es va diluint de mica en mica. No sé quina lectura voleu fer d'això i respecte de les repercussions que pot tenir a Europa.
Amb el Le Pen a França, sí. És igual que ha passat amb el Trump als Estats Units, o sigui que van entrar en aquestes forces més populistes en les quals, doncs, se'ls ha de tenir en compte. Vull dir, escolta'm, si la gent ho vota, s'ha de tenir en compte, evidentment. Jo no crec que la Merkel pugui negociar amb ells en aquests moments, i estarà segur que negociarà amb el Partit Socialdemòcrata una altra vegada, com ja va fer d'altres vegades.
Sí, però això...
Vull dir, per tant, hem de dir, doncs, la Merkel ha tingut aquesta davallada bàsicament perquè va deixar entrar un milió i mig de, o un milió i pico de
refugiats.
De refugiats. I per tant, hem de dir, doncs, això doncs, pesa amb els... Però pesa, probablement, doncs, són els que estan també traient les castanyes del foc des d'un punt de vista de treballadors i així, de gent que no vol fer la feina que fan els alemans, els fan els refugiats. I per tant, a mi, doncs, també són gent que està portant valor a l'economia alemana, no? Vull dir, perquè això està demostrat, eh? Vull dir que, realment, tota aquesta gent allà no es queda allà parada i si no té feina, i a més, doncs, està produint per Alemanya. És un fet... Que ha passat, i que aquí també a Espanya pot arribar a passar.
No,
també,
eh? Jo crec que està passant.
I aquí a Espanya pot arribar a passar. En aquests moments tenim una situació en la qual, doncs, hi ha un grup de gent que està posant-se a la dreta del Partit Popular, en aquests moments.
Sí, sí, per tant, sí, això sí, està passant, i després per l'altre cantó, PSOE, també es tira cap a Podemos, també va guanyar força a Podemos. Jo crec que això és el gran fracàs de la política que s'ha portat fins ara, sí, 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 a tota Europa. Vull dir, s'han adormit els laureles, s'han deixat fent, no hi ha hagut idees noves, no hi ha hagut idees engrescadores per la gent, i després surt el populisme, que sí que té engresca, d'una manera o altra, engresca. I jo crec que és el gran fracàs dels polítics.
Deixem-me la Lourdes.
Bueno, hi havia un parell de coses. Quan et sentia, jo a mi m'agradaria dir una cosa, deies, els alemanys no volen fer la feina, fan aquesta gent. Aquí també això, a Catalunya, i a Espanya es va dir molt. Jo a mi m'agradaria matitzar, moltes vegades els treballadors no volen fer la feina per determinats preus. I és que hi ha feines, diguem-li, que són molt de nivell baix i que es paguen amb uns sous molt insatisfactoris per poder portar una vida normal. I aleshores el que no vol la gent, per exemple, és ser camarer de 600 euros l'hora i treballant 12 hores. I llavors, clar, aquesta gent que ve de fora s'agafa el que pot. Val? Per tant, jo no diria que la gent no vol treballar en determinades coses, sinó la gent no vol, no vol treballar per determinats preus, perquè els considera injustos.
Totalment d'acord, estic d'acord amb tu.
Aleshores, si es paguen millor, segurament espanyols, alemanys, tots voldrien treballar. Llavors, respecte als resultats de la Merkel, és una, com va dir, crec que el senyor González, una victòria molt àgria, no? Perquè, clar, té una davallada. Per una altra banda, la socialdemocràcia, el Schulz, no? En la seva campanya havia dit que no tornaria a pactar amb la Merkel. Clar, l'ideal seria que formessin aquesta majoria d'una socialdemocràcia amb la Merkel i tal. Perquè, si no, què li queda a la Merkel? Pues per una banda els liberals, que vale, aquests s'hi acosten, i per l'altra banda els verds, que estan bastant enfrontats, perquè l'altra alternativa ja és l'extrema dreta, que en aquest cas sí, seria, diguem-li, faria fer un tom a la política, que no sé si és el més...
Bueno, primer és el que dèiem, sí, primer els alemans, primer els francesos, primer els alemans, primer els americans, o sigui, que de fet el discurs aquest, primer nosaltres...
S'ha anat repetint.
Aquest se va repetint, per tant, no som primer nosaltres i els altres, vull dir, és que s'ha d'escoltar tothom, esclar, aquest és el problema, no? Evidentment que moltes vegades el discurs aquest funciona, no? Perquè primer som nosaltres, bueno, que no pares que venen de fora.
És el resultat de la crisi,
no? Aquesta
crisi.
Aquest és el problema, el qual, doncs, aquestes identitats, que nosaltres som un país de diferent, que l'altre dia ho vaig dir, que no som d'una identitat, som de moltes identitats, per tant aquestes identitats s'han de respectar i s'han d'intentar tirar endavant com sigui amb aquestes identitats.
Però jo penso que, diguem-li, aquesta extrema dreta surt amb extrema esquerra, eh? Jo crec que surten els extremistes, és el resultat de la crisi que s'ha produït, una crisi de sistema, jo no sé d'on també la crisi, però ve de molts llocs, no? Crisi política, crisi financera,
crisi
econòmica.
És el que abans comentava l'Àlvar, no? De l'anàlisi de les paraules, no?
L'anàlisi de les paraules, sí, les paraules, el significat de les paraules.
Quantes paraules que avui dia estem fent servir, però cada dia, gairebé a cada moment, han perdut ja fa temps el seu sentit.
Sí, sí.
Des de democràcia, política, llibertat...
És que nosaltres som fets de paraules. Nosaltres som fets de paraules. Per tant, però aquestes paraules, segons com es diguin, poden ser, doncs, llancívoles, en el sentit que poden ser agressives o poden ser més o menys agressives, no? Clar, i si li poses un verb i un adjectiu i un pronom i segons quina és la construcció de la frase, pot tenir un sentit o un altre. Per tant,
però
doncs
hi ha una
és
cosa que no és... hi ha una cosa que és inequívoca, és a dir, anar a l'arrel de la definició de la paraula.
Sí. Yeah.
De què és cada cosa.
Sí, però això és el Miquel Martí Pol té un vers que l'he dit algunes vegades aquí, dic, per creure com els altres t'has de fiar del gest. O sigui, el gest és tan o més important que la paraula. Jo reivindico que el gest és una de les coses que, vull dir, que ens fa falta. Vull dir, gesticular, intentarem dir, doncs, fer algun moviment en un moment determinat que pugui semblar un gest en el fons per poder, doncs, apropar-se a l'altre, això és molt important, potser més que les paraules. A partir d'aquí, doncs, veure de quina manera podem gestionar les paraules, els gestos, perquè la concòrdia i la pau pugui funcionar en aquest país, no? Vull dir, per tant, el gest en aquests moments d'agafar dos vaixells, posar-los a l'emport i posar-los a les policies, això és un gest que, evidentment, doncs, d'entrada dius, tu creus o no tu creus? Hi havia un article, una opinió d'una persona que deia, dic, em sembla que això és un bulo, que vull dir que no, on estan els policies? No n'hi han de policies, no n'hi han tants de policies, hi ha moltes furgonetes però no n'hi han tants policies, si comptes les furgonetes i si comptes quatre policies per furgoneta et surten 800, no et surten 10.000. D'on han sortit? No, de moment no entren. O sigui, el millor això és un bulo que s'han fet per intentar, anem a dir, doncs, donar por a la... És una possibilitat, vull dir, per tant. Aquestes coses que són gestos,
que
deies, imagina't
gestos,
el tema dels gestos.
Els gestos, les paraules i fins i tot els exemples, no? Per explicar això utilitzes, diguem-li, la part que està enfront teu. I jo automàticament m'obligues a contrarrestar amb la part contrària.
Sí,
eh? Quan diuen, jo no desobeeixo. Nosaltres...
Bueno, jo em sembla que també hi ha molta part de respecte, que s'ha perdut el respecte, o sigui, perquè s'ha perdut la dignitat. Jo crec que em fa gràcia quan sento amb en Rajoy parlar d'aquesta de complir les lleis i d'això quan té mil i pico de gent empaparada. Jo me'n recordo que abans, als col·legis, a mi el professor no calia a mi que em pagués, ni que a mi em fotia una mirada i jo en tenia prou, perquè sabia, jo tenia respecte a aquella persona. Jo explico un cuento, a mi mai m'hi han pagat a
l'escola. No, dic de pagar,
no,
de suspensos, et cridin a casa, que et castiguin.
Jo crec que era respecte. Home. Mira, jo explicaré un cuento molt ràpid que vaig explicar quan va haver-hi aquella agressió d'aquell policia municipal amb aquell persona major i tot això. Jo tenia un amic, quan era jovenet, encara el tinc, que és molt fort. Nosaltres teníem 17 o 18 anys i ell era una bèstia, passava, era un noi gallego, altíssim, fort, una bicicleta i tal. I el nano de Recados, érem més jovenets, el nano érem nanos de Recados. No saps què
anem
és
ràpid, que si no sí. Se'ns acaba el temps.
Bueno, la qüestió és que hi havia un nano de Recados que sempre es feia la punyeta amb aquest. I un dia li vaig dir, escolta'm, per què no li fots una hòstia? I s'ha acabat el problema. I va dir, no. Diu, jo coneixo la meva força. Per tant, coneixent la meva força, jo tinc de ser més intel·ligent que ell i no fotre-li l'hòstia i guanyar per respecte. Aquest noi mai la seva vida s'ha parellat. S'ha guanyat el respecte perquè ell té una solidesa interior. I aquí em sembla que aquí és el que s'ha perdut, no? és una manca de respecte, ningú te respecta a ningú, perquè potser no es pot tindre.
De tota manera, el diumenge votarem.
No. Jo crec que
no. I les hòsties només a missa, eh?
Les hòsties a missa, sí. Val. I poques.
Bueno, per qui hi vagi.
Pues dic que vull,
mira, hi jo també volia dir una cosa, eh? Tot això...
Estem ja acabant, Lourdes, molt ràpid.
Sí, que hi ha unes ordenances municipals que diuen que està prohibit embrutar les infraestructures i enganxar cartells. Que actuïn, si us plau.
Estem en un altre
procés. S'acaba la tertúlia i arriben les notícies. Gràcies als tres, molt bon dia.
Bon dia.